Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
A partir de la segona meitat del segle V abans de Crist, els antics cabdillatges dels ibers estaven expandint el poder administratiu i anaven evolucionant cap a la construcció de societats estatals. És un període que coneixem com a iber clàssic o ibèric ple. L'aparició d'estats en el món antic es fa evident quan es formen unitats polítiques amb una estructura de poder centralitzada que pot recaptar impostos, forçar el reclutament de persones, tant per treballar com per anar a la guerra, i que, a més, decreta normes i lleis i les intenta fer complir amb l'ajut d'una nova classe burocràtica. Aquest procés també va tenir lloc durant aquells anys en els assentaments ibers establerts al que actualment és Catalunya. Al segle IV abans de Crist, els ibers del nord-est peninsular ja estaven plenament desenvolupats. No van ser estats unificats, però eren unitats polítiques que encunyaven moneda abans de la incorporació al món romà i tenien un control del territori. El ferro, que havia servit per forjar espases i altres armes, cada vegada més s'utilitzava per la confecció d'arades i d'aixes, eines que permetien ampliar les extensions dels conreus. En el període ibèric ple es va generalitzar la producció de cereals. Els excedents obtinguts, que no eren pel consum immediat, havien d'anar acompanyats d'un sistema administratiu i fiscal, i per això es va fer molt necessari el recurs a l'escriptura, sovint inscrita sobre plom. Aquest increment de la producció agrícola va comportar un augment de població que es va organitzar en assentaments de mida variable. Les descobertes arqueològiques han permès identificar ciutats, aldees, edificis fortificats que es podrien considerar castells i explotacions agràries o granges. En els principals nuclis urbans de l'època es pot rastrejar l'existència de cases disposades en carrers prou amples perquè hi passessin carruatges i amb algun edifici més monumental com un palau per les elites en un dels seus extrems. Entre els jaciments d'aquest tipus hi ha els de Burriac i d'Ullastrell. Per la superfície que ocupaven, els estats arcaics del període ibèric clàssic serien comparables a la magnitud de les polis gregues o de les ciutats etrusques i fenícies. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, com va?
Bé, parlem avui dels ibers, n'hem parlat altres vegades, però avui parlem d'un període... Clar, ens passa moltes civilitzacions, que duren tants anys, i en canvi, quan parles dels romans, no? Parles dels romans com si haguessin viscut 30 anys, no?
I en canvi, clar, no, són mil.
Per exemple, no? Doncs amb els ibers crec que ens passa una mica el mateix, i per tant, si parlem d'un període concret, probablement, ara ho veurem, no és ni molt menys igual que el període anterior, ni és com acabarà sent, no? I per tant s'ha de matisar.
Sí, està molt bé el que acabes de dir per una raó, perquè de les últimes vegades que hem pogut parlar dels ibers, hi ha una cosa que és excepcional, que amb uns quants anys et donen una sèrie de referències noves amb els quals tota la idea que tenies, que et pensava que era no localitzada, però que n'hi ha a Turons, a Comes, a Pujols, a Tossals, a llocs humits, a tot arreu, en trobes a l'actual territori de Catalunya i a tota la part que van arribar fins, diguem, fins a tot el llevant de la costa mediterrània. Diguem, en totes aquestes característiques tens aportacions noves. Amb referència, per exemple, al mateix, al coneixement de l'idioma. Clar, l'idioma, en fi, hi ha moltes
que
coses...
La llengua ibèrica, històricament, s'ha dit que no hi ha manera de traduir-la.
Que tots tenim tres o quatre coses que et diuen. Què és que vol dir pedra? No sé què, que no és, no, en fi, que et van dient coses així. I de cop i volta t'estan dient que són estructures polítiques amb les quals són societats que tenen capacitat de recaptar impostos, són que poden reclutar exèrcits importants, que fan front, s'enfronten, diguem, s'enfronten els cartaginesos, si convé, s'enfronten els romans, si convé, i fins i tot es van plantejar algun moment amb uns i els altres fotre'ls fora. Home, això, diguem, aquí apareix tota una idea una mica diferent, no? Bueno, tot això a partir d'un creixement econòmic molt important i alguna de les coses noves a partir de les referències del que avui ens parlen les persones que ja entenen de veritat molt més que nosaltres, no? Que hi ha zones geogràfiques de la part ibera que tenen un nucli semblant de població al que tindrien al segle XVI després de Crist. Home, això vol dir una producció agrícola important. Tot això ho sabem per les sitges, ho sabem pels testimonis que ens queden, doncs, bueno, i pel que ens diuen els seus enemics.
Sí, clar, això també fa molt,
Que déu-n'hi-do, que déu-n'hi-do. Doncs, bé, un període extraordinari, extraordinari, aquest període clàssic dels hiverns a Catalunya.
Qui ens acompanya avui no és un enemic, és un hivern evolucionat, que és el doctor Joan Santacana. Hem tingut la sort de tenir-lo altres vegades aquí al programa, arqueòleg, professor universitari, etc. I avui el portem, altres vegades el portem per altres coses, però avui el portem perquè és responsable, juntament amb Mari Carme Bedart, de l'edició d'un llibre que ha sortit fa uns mesos, Catalunya en temps dels hiverns, del Mau editor. Doctor Santacana, benvingut un altre cop.
Molt bones, ben content de tornar.
Que tenim aquí.
Ben content de tornar.
Però avui parlarem dels hiverns.
Sí.
Això que comentava Josep Maria Soler, de que en els últims anys ha sigut, hi ha hagut com un salt amb el coneixement dels hiverns, és cert o és que tenia un mal dia avui,
sí,
Josep Maria Soler?
Sí, no, rigorosament cert. I encara s'ha quedat curt.
I per què? Per què hi ha hagut aquest salt de coneixement? Perquè s'han trobat molts jaciments que no es coneixien o què ha passat?
Hi ha els factors són diversos, no? Aquest llibre que has anomenat tu, jo amb el col·lega, m'ha guanyat col·lega, el doctor Joan Sant Martí, em van fer un que es deia Els hiverns del nord, que era la primera síntesi una mica a nivell català feta del món ibèric, i fa uns 25 anys, no?
Déu-n'hi-do.
I ara, en fi, l'any 24, l'any passat, vam fer aquest. El llibre primer i el llibre segon s'assemblen poc. No és que en el primer llibre diguéssim coses falses, no. El que passa és que ha canviat tant que no podíem aprofitar res. S'havia de completar tot. Llavors,
això trenca la idea aquella de que la història és una cosa immutable i un cop s'ha descobert una cosa, allò ja està, anem a la següent. No, no.
Sí, la història canvia perquè cada generació la reinterpreta, això és cert, no? Però en el cas de l'arqueologia no només canvia per aquest motiu, això canvia perquè les tecnologies aplicades cada vegada són més potents, no? Mira, només per fer un repàs ràpid, per respondre a la pregunta, que no es respon fàcilment. Jo sempre dic que si algun dels nostres mestres ressuscités ara i el poséssim en una excavació, no sabria per on començar. És com si ressuscitessis un metge del segle XIX i el poses en un quiròfan d'avui.
Sabria què fer.
Doncs l'arqueòleg li passaria molt semblant, que passa que no ens n'adonem que és així, no? Mira, avui les tècniques analítiques et permeten identificar si en un vas ceràmic i fa 2.500 anys hi vas veure llet o vi.
Caram.
Et permeten veure si en un plat vas menjar sopetes de farinetes, de cigrons o
carn.
És a dir...
Pot ser saber els cultius.
Sí, sí, sí. Sí. Bé, aquí pots saber els condiments. Els condiments. Els condiments. Sí. Després, l'ADN. És clar, els ibers no enterraven i inhumaven, és a dir, cremaven, vull dir, incineraven. Això vol dir que no sabem físicament com eren. Però, esclar, però hi ha grups dins del món ibèric que sí que els enterraven. Per exemple, les criatures abans de que els hi sortissin les dents...
Si morien,
clar. I morien moltes, les inhumaven sota casa. No? Els enemics, els seus caps, els clavaven a les parets de les fortificacions. Ells mateixos, hi havia individus que, pel barro que sigui, morien, i tota aquesta gent, els hi podem fer anàlisis d'ADN i per primera vegada els podem fidear. i podem saber moltíssimes coses, eh? Des de si eren rossos o morenos.
La corpulència, el pes... Tot...
Sí, 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 que l'ADN és un codi que et fa un retrato. Bueno, això no se sabia. L'anàlisi de la dentina, de les dents, junt amb l'esmalt, el creuament de dentina i esmalt, permet avui saber... Què sé jo, si de petit vas tenir dèficits alimentaris. Però permet saber una quantitat de coses que no t'ho hagueres imaginat fa 20 anys.
Que
no?
Fos possible de exacte, trobar d'aquella resta d'ossos mal girbats, poguessin treure tanta informació.
Els espectròmetres de masses, que són uns aparells i unes tècniques que s'apliquen per saber si en un viatge metàl·lic doncs, ve un plom procedent de Jaén o ve procedent del sud d'Anglaterra. És a dir, podem saber fins a aquests extrems, no? Per tant, allò que abans passava una espasa, m'havies de mirar la tipologia, no, ara...
Sí, no cal, és
sempre aleació...
Sí, sí, diuen els components exactes sí. I, clar, això tampoc ho sabíem. Els georadars, fins fa poc, l'única manera de saber el que hi havia sota terra era fer un forat. Uh-huh. Escolta'm, ara fem com els metges fan...
Amb les ecografies,
quan
o la ressonància magnètica.
Quan et posen una càmera...
Un endoscopi.
Sí, exactament, per qualsevol forat, i si no te'l fan ells, i entren a l'estómac...
Deixa'm explicar un exemple sobre això. No, amb referència al georradar, que el vaig veure treballar en primera persona. S'estava buscant el lloc on havien assassinat al principi de la Guerra Civil el Josep Sunyol, que era diputat d'Esquerra Republicana a Catalunya i president del Barça. Sí. No? I aleshores el dró comença a mirar, i anàvem buscant allà, diguem, al Guadarrama, a veure si es podia localitzar les restes, les despulls que no s'ha trobat mai. Però hi havia, de cop i volta, sortint, podria ser aquí, i et deien, del georradar de no, perquè pel tamany que té tal i qual, aquí van enterrar un ruc. Podia ser allà. No, perquè pel tamany, per la forma i tal i qual, però això t'ho diré el dron. Anàvem investigant. No, això va ser una cabra, o això va ser un animal, o això va ser un porc senglar i tal i qual. Era una cosa extraordinària. No havies d'anar aixecant.
I anava a veure què trobaves.
Sí, avui, amb el món ibèric, es fan radiografies del subsol, de manera que tu veus el plano. Tu veus el plano, la planimetria de ciutats senceres, i a més això es fa amb un cost molt baix.
És l'altre, no?
Sí, això es fa amb un cost molt baix. Bueno, Josep Maria acaba de dir-ho dels drons. Tu saps el que costava quan jo començava a excavar a fer una foto aèrea?
Clar, una avioneta o un helicòpter...
Una avioneta... Amb les dificultats, perquè les avions van molt ràpides, i per fer una foto a baixa alçada eren segons, o un globus es havia de fer servir. Jo he vist col·legues que feien unes escales altes
i amb allò ja feien
i tal, no? Però ara amb un dron és que hi pots veure el color dels calçotets des de dalt. Això és una altra cosa, no? El pantògraf, és a dir, nosaltres, clar, per excavar hem de dibuixar-ho tot, pedra per pedra, mil·limetrada. Això ho havíem de fer a mà. Tu imagina't una muralla a mà, mil·limetrant les parets, prenent dues mides com a mínim, havies de tenir un munt d'ajudants i anar dibuixant, anar posant en
paper. I lent, clar, perquè paper, això és una acumulació d'hores.
Avui hi ha màquines que fan una fotografia i a partir de la foto
ja està,
t'ho dibuixen mil·limètricament, no? Que les estacions totals que n'hi diuen, que amb un aparatet prens coordenades de tot. Ah, no cal que vagis allà mesurant amb un pèndol.
I les èpoques climàtiques, les temperatures...
Això és una altra cosa que no podíem saber fàcilment. Les temperatures, per exemple, ho sabem a partir de... avui et podem dir si una paret ha caigut a l'estiu o a l'hivern. Com? Doncs mira, si cau a l'estiu, què enxampa? Per exemple, a la zona mediterrània, doncs mosquits enxampa. No perquè els mosquits volin, sinó perquè quan el mosquit mora, l'escabet quitinós queda a terra. I la quitina és indestructible, pràcticament. Per tant, si hi ha closques de mosquit a les capes superiors, sota d'això, ha caigut a l'estiu. No? L'anàlisi del poden, no? Cada planta té poden. El poden és pràcticament etern, no es fa malbé mai, dura milers d'anys. Aleshores, a través del poden, com que és un, és com un termòmetre de màxima i de mínima, el poden, no? Cada planta té una màxima, és a dir, i una mínima, és a dir, per sobre mora, per sota, per tant, si trobes poden de blat en una zona, pues, escolta,
més allò, sí,
hi havia plantacions de blat, no? Sí. Per tant, i això ens permet saber...
Clar, tot això, totes aquestes tècniques que han anat apareixent i que, a més, allò que comentàvem, algunes poden ser cares, però en general no ho són.
No, no ho són.
Clar, ens ha transformat la visió dels hiverns.
Clar.
Sí. Els hiverns, potser erròniament, teníem una mica una sensació de que eren uns pobles que...
Més primaris,
i que quan els arriben unes civilitzacions més poderoses i més estructurades queden arrasats, i potser no va ser així.
No, no, amb tota seguretat que no va ser així, eh? És a dir, mira, m'he deixat de dir que, per exemple, en el camp de la lingüística, no? Bueno, ja no anem a plantejar ara el que sabem de la llengua, que és bastant més del que se sol dir, eh? Però anem a plantejar l'existència de ploms escrits en hivern, que són cartes comercials, no? Cartes comercials que són... Bueno, s'han escrit en una llengua silàbica, etcètera, etcètera, no? Anem a veure, a qualsevol cultura antiga, i fins pràcticament a finals del XIX, aprendre a llegir i escriure requereix tot un sistema institucional, és a dir, ho has d'aprendre de petit, sol ser un complex, educar, saber escriure, etc. Per tant, els escribes necessiten tota una formació. A Egipte els escribes era un ofici important. Sí. A Mesopotàmia era un ofici important. A tot arreu on hi ha cultures escrites, els primers, els escribes, eren personatges importants. En els ibers, que sabem que, des de fa molt temps sabem que escrivien, no? Però no se'ns havia ocorregut que perquè hi hagi un escriba necessites tota una estructura de poder que...
Que creï
una escola d'escribes...
Una administració.
I que, a més, aquesta escriba l'han de mantenir, perquè no anirà,
no produeix,
no anirà a llaurar, eh? Per tant, aquesta escriba l'has de mantenir. Això vol dir que hi ha unes castes d'escribes que estan a sou d'algú, que algú els manté, i aquest algú...
Que ho considera molt útil, i que, per tant, li surt a compte no tenir un treballador del camp, sinó tenir una escriba, no?
O el fet d'emetre moneda. No n'hem parlat encara, però els ibers emetien moneda. Bueno, què vol dir emetre moneda? Vol dir, primer, hi ha d'haver un poder que garanteix la moneda. Sense un estat,
sí, sí,
o un personatge, o una institució molt poderosa que fa que jo me n'enfiï que aquell tros de metall té la quantitat de plata o d'or que em diuen que té.
I que servirà per comprar això.
Que és un bescanvi.
Sí, clar, sí, sí. La moneda ibèrica servia sobretot per pagar mercenaris. Per això es desenvolupa molt durant les guerres. No? Mm. Però bueno, això o sigui, no és un individu que amb un raconet retalla planxes metàl·liques.
Sí, sí,
eh?
Sí.
O sigui, això necessita... Avui n'hi diríem un banc emissor. Doncs bé, és l'equivalent a un banc emissor.
Sí, sí.
I un control, perquè si en poses massa, perdrà el valor.
Sí, sí,
és a dir,
perdrà el sentit, a més a més.
Mira,
sí,
el
sí.
Sistema, la inflació tant és avui com fa 3.000 anys, eh? És a dir, el mecanisme és el mateix,
sí, sí, sí.
No? Per tant, que tot això ens indica que el que has dit tenies sí. raó, és a dir, que es tracta d'un món sumament complex, no més ni menys complex que la Grècia arcaica, no més ni menys complex que els etruscs, molt semblant, salvant les distàncies de temps amb els sumeris i amb els egipcis, és a dir, estem davant d'un món d'aquesta mena, no? Ara, clar, tenim problemes. Per què? Nosaltres llegim els ploms. Els ploms encargudadets, aquestes làmines de plom escrites i encargudades, servien com a cartes comercials. Per què? Perquè un plom pot viatjar i si se't mulla no passa
res. Passa
res, no portaràs una carta de paper tal com es feien els viatges abans, a part que no hi havia paper, no? Però, esclar, l'escriptura no es devia fer sobre plom, la normal. Es devia fer sobre cuiros. d'això no en queda res.
Clar, que ets volat.
Per, per tant, nosaltres tenim escriptures sobre plom, va bé. Escriptures sobre moneda, va bé, però són curtes. Escriptures funeràries, sí, però sempre diuen el mateix, no? Els cementiris, quan anem i llegim...
Sí, sí, s'ha mort, pobre home, era bon pare...
No t'oblidarem mai.
Exactament, són les frases que es van repetint cap aquí.
Poca informació tens, clar.
Li passa molt semblant, no? Sobre les ceràmiques, bé, aquest got és meu. Aquest got l'ha fet fulano. És a dir, tenim pocs textos encara, eh? Ara, tot el que tenim ens indica una estructura complexa. I encara, si m'ho permets, un detall que no ens hi havíem fixat fins fa poc, no? Hi ha molts vasos ceràmics que porten el nom escrit. Bueno, què vol dir això? Vasos ceràmics normals, no vasos d'hort i plat, eh?
D'argila
de cuita.
Quotidians, sí.
Bueno, això vol dir que hi ha molta gent normal que sap llegir i escriure.
Clar.
I això ens crea un problema, eh? Què vol dir això?
Com a mínim sap llegir i escriure el seu nom, que això també...
En els romans no passava gaire, també passava, però no passava gaire. Les legions romanes també hi havia que sabien llegir i escriure, i es grafitaven el nom. Però ara resulta que ens adonem que els ibers també ho feien. I no en tenim un ni dos, eh? En tenim a dotzenes. El qual ens indica que aquest món és un món més complicat del que ens podíem imaginar.
Una de les grans innovacions del món iber en el pas del segle V al IV abans de Crist va ser la manera com treballaven la terra. Els diferents pobles ibers van apostar pel sistema de guaret, amb el qual el sòl agrícola estava ocupat i produint de manera permanent. Va ser un pas clau per començar a generar excedents més enllà dels aliments necessaris per la pròpia subsistència.
Amb aquesta arada nova sí que dona gust de treballar la terra. Ara la terra és més fàcil i els conreus són més productius.
Sí, cada vegada tenim més blat i més ordi.
Sort d'això, perquè si no les passaríem putes per donar una part de la collita al capdill per a que les desi a les sitges.
Home, no ens ho podríem menjar pas tot nosaltres, per molt afamada que estigui la canalla.
La canalla no s'ho fot tot, pobres d'ells. El ramat que sí que s'ho cruspeix ràpid.
Sí, sí, el ramat també, és clar.
Casum l'os pedrer. Plantar tot l'any ens ha salvat la vida.
No reneguis, que tens una boca. Bé, sí, tens raó. Quan era una nena em sabia greu veure com durant uns mesos de l'any la terra s'assecava i s'omplia de males herbes i després el pare havia de tornar a preparar el terreny. Era molt fatigós.
Quin va parir! Que si els nostres pares haguessin tingut una arada com aquesta, poca gana haguessin passat de petits.
I ara hem de fer com els veïns, que han agafat unes pedres grosses, les han aplanades i entremig molen el blat i el fan farina. Li diuen molí. No s'hi han escarrassat gaire amb el nom.
Llamamati, que ho hem de fer també nosaltres. I tant que sí. Ara que el fill gran ja va sol a portar el ramat a pasturar... Nosaltres moldrem gra i ens afartarem de farinetes.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí a l'Enguàrdia amb en Joan Santacana i en Josep Maria Soler i Sabater parlant del període clàssic del món iber. Doctor Santacana, que hem de sentir aquesta parella pagesa, que, escolta'm, està absolutament fascinada per les innovacions d'aquell món nou. Aquestes innovacions produeixen una certa revolució agrària, una transformació agrària que permet moltes més coses de les que ens imaginàvem als ibers. Per què es produeixen en aquell moment aquestes transformacions?
Sí, aviam, són moltes coses també les que canvien, eh? Primer és la tecnologia del ferro, eh? El ferro és un material que, si no saps com es fa, com es passa del mineral al ferro, no és fàcil, no? Perquè, fixa't que el mineral es compacta i se li dona forma a cops de mall i amb el roig viu.
Sí,
eh?
Sí.
Clar, no fon, Bueno, sí que fon, a partir de 1.200 graus fon.
Això, arribar-hi...
Sí. Per arribar a 1.200 graus necessites un alt forn, en fi, una tecnologia sí, sí. que fins al segle XVIII no trobem. Per tant, quan descobreixen el secret, és a dir, que quan es difon el secret del ferro, molts pobles comencen a produir ferro, però sobretot per les edits.
Clar, i les però edits, devia ser dificilíssim. Clar.
És dificilíssim, era dificilíssim. Però, per exemple, a Villena, el famós tresor de Villena, que tot té or i plata, té un braçalet de ferro. És a dir, el que va amagar aquell tresor, i el va amagar per un perill que devia ser real perquè no el va poder anar a buscar, l'han trobat els arqueòlegs. Això vol dir que anaven maldades. Bé, doncs va amagar un braçalet de ferro perquè el considerava tan important com l'or de la plata. Bé, llavors és lògic que es feien armes. Armes per les classes altes, pels guerrers. Però a partir de finals del segle IV comencem a veure una panòplia d'instruments agraris que van des de forcats, fals, ganivets... jo mirant els instruments metàl·lics que fa servir l'agricultura a Catalunya fins pràcticament a començaments del XIX, no hi trobo diferència amb els ferros que tenim d'època ibèrica.
O sigui, eren molt sofisticats, per tant.
Eren semblants. Per tant, el nivell tecnològic de producció semblant. Després hi ha una altra cosa. Tu has parlat aquí, hem parlat del guaret, no?
Sí, el guaret significa que deixes reposar la terra un any o dos anys, perquè és nitrogen, sí, perquè és, no saps... Vas alternant un any sí, un any no.
Sí.
Encara hi ha llocs que es fa, eh?
Canvies tres vegades durant tres anys consecutius de plantació i el quart la fas
perquè
descansar.
Perquè es torna a nitrogenar.
Exacte.
Agricultures més aviat primitives o extensives fa per al guaret. Nosaltres sabem que feien servir guaret, però també sabem que feien servir adobs. Això ho sabem d'una manera molt senzilla, eh? El dels adobs. Què és l'adob? És el del femer. Els que hem viscut en pobles de petit i de pagès, sabem que tot el que es consumia es posava en un hort o darrere, es anava amuntegant, no? Es anava podrint. I si se't trencava un got, també anava allà. Si es trencava un plat, també anava allà. I quan acabava, quan allò s'havia fet molt gran i s'havia podrit, es prenia amb un carretó, amb un carro, i es tirava pels camps.
Ah, no? Se li diu compost, que és més fi, però en fi.
Sí, però és el mateix, és el mateix.
O reciclatge orgànic.
També, però és exactament el mateix.
Però on anaven els gots i els plats que jo vaig trencar de petit? En un camp, no? On anaven els gots i plats dels ibers que... en els seus camps. Per tant, quan nosaltres mirem els camps dels entorns, a vegades a dos quilòmetres, un quilòmetre i mig, dels jaciments ibèrics, dels grans assentaments, què hi trobem? Ceràmiques trencades, petites, trossets. I què vol dir això? Compost.
Sí, sí.
És a dir...
És molt sofisticat, clar.
Això vol dir que tens una agricultura molt... tenien màquines, que això és una cosa importantíssima, que són, el molí de rotació. Aquestes modins que li dones voltes. Aviam...
Sí, no... dues pedres, normalment una té una mena de nansa...
Amb arqueologia, del que no trobem, no en podem deduir res. És a dir, si jo no trobo una cosa, no puc dir no n'hi ha. Però, a vegades, les troballes et donen indicis de coses importants. Cronològicament, els primers molins de rotació que es troben a la Mediterrània Occidental són a la costa ibèrica catalana. Si algun dia en surt algun, que sé jo, a Andalusia o a Nàpols, haurem de cedir la corona i dir, no vam ser els primers. Però, de moment, és on en trobem els més antics, a principis del segle V, quan no n'hi havia enlloc. Aleshores, s'han fet simpòsiums, hi ha experts en això, no? Però nosaltres vam fer una cosa molt senzilla, que és agafar un modí de fricció, és a dir, hi ha dues maneres de transformar un gra en farina. Una és posar-ho en un modí de rotació i anar rodant, no? A sobre d'un drap, i va caient la farina al costat, no? I l'altra és agafar una pedra plana i una de rodona i anar fregant com aquell que renta roba.
Rascant i es va
doncs
transformar.
Doncs tu poses cinc persones en modins de fregar i una en modí de rotació, i la de modí de rotació triturarà més farina que les 5 que freguen.
És molt més productiva.
És molt més productiva. Això vol dir que la capacitat de produir ha canviat. I ja no dic...
Ja no parlem de les arades.
Forcats.
Clar, clar. De les arades i les reus i tot això, clar, que van baixant aquells 15-20 centímetres necessaris perquè tot el que tu tires de llavor tira endavant.
En Soler deu venir de poble.
Sí. Això ho domina, sí. Els de la ciutat, si ens parles del metro, no.
Això es nota amb els estudiants d'arqueologia, els que venen de poble, els de ciutat.
Sí. Llavors, les arades també es fan... per primera vegada, metàl·liques.
Sí,
el que passa que aleshores havien ser de fusta dura...
Se'n fan de fusta i se'n fan de metàl·liques. Se'n fan algunes que només hi ha la punta. La punta.
La punta metàl·lica i la resta fusta. Té lògica.
El que, diguem, separa la terra...
El que penetra la terra és la part metàl·lica, que és la dura.
Però hi ha cavaguets, hi ha aixades, hi ha pics. Per exemple, estallar llenya. Tenen pics. És que tenen màquines especialitzades, vull dir, eines especialitzades. Sí, sí. Per exemple, tenen una mena de ganivets corbats que són per capar porcs.
Déu-n'hi-do.
Sí. Dius, jo la primera vegada que ho vaig veure no sabia el que era. Fins que comences a veure els paral·lels posteriors, dius, hòstia, és que era per capar. Això vol dir que feien selecció, no?
I que criaven porcs i a més havien distingit que el gust no era el mateix i que per tant, etcètera.
I parlant de porcs, ara que tenim pesta a prop, doncs potser és convenient, però tal com els escorxaven, nosaltres trobem els ossos, no? Tal com els escorxaven, podem assegurar diverses coses. Primer, no trobem ossos llargs. Per què? Per què no trobem ossos llargs? Perquè tampoc en trobaríem ara, perquè els ossos llargs són els pernils.
Ja.
Yeah. Les cuixes dels porcs no els hi trobem els fèmurs.
S'ho cruspeixen.
Que no, fan pernil.
I que fa pernil,
ni
clar.
Fan pernil, sí. No? I tal com el trossegen, és un trossejat, això parlat amb un carnisser, que li vaig ensenyar, i s'ho va mirar molt de rato, amb un d'ossos, i diu, això és, diu, tallen com els moros, volguem dir, és un sistema d'escorxar diferent del que fem ara nosaltres, és a dir, diguem-ne, tot és un món molt especialitzat, per poder arribar a dir, és que tenien pernils, els romans ens ho diuen, pernils del Pirineu, ens en parlen.
De la Ceretània, quan parlen d'allà, dels pernils d'allà dalt.
Sí, del Pirineu, però és que és una referència d'època romana, i podries dir, bé, això, segle segon, no, que ho trobem al segle V,
Calcular el nombre d'habitants dels territoris ibers a partir de les troballes arqueològiques resulta complicat. Però és possible recórrer a les fonts literàries clàssiques. L'historiador Titus Livi, a l'obra Apurbe Condita, es refereix a la revolta de l'any 205 abans de Crist. Pel nombre d'efectius que va reunir el cabdill ilergèt Iddíbil per enfrontar-se als romans, associat amb els ausetans i altres pobles veïns, la ilergèsia devia tenir uns 136.000 habitants, considerant que reclutés és un membre de cada nucli familiar, amb una mitjana de 4 individus i mig per família.
Durant aquell estiu, es va estendre per Hispània una gran guerra incitada per l'ilergèt Indíbil, l'única motivació del qual era que la seva admiració per Escipió l'havia fet menysprear els altres generals. El considerava com l'únic general que els quedava als romans, ja que tots els altres havien estat morts per Aníbal. Indíbil va dir als hispans que, per aquest motiu, després de la mort dels dos escipions, no hi havia ningú a qui poguessin enviar a Hispània. I quan la guerra es va greujar a Itàlia i va créixer amb força, van fer tornar cap a casa l'únic home que podia enfrontar-se a Aníbal. Als generals romans que eren a Hispània no els quedava res més que el nom, i l'exèrcit veterà havia estat retirat. Ara hi havia confusió per totes bandes i una multitud desenfrenada de nous reclutes. Hispània mai més tornaria a tenir una altra oportunitat com aquella de recuperar la llibertat. Fins aquell moment, havien estat esclaus dels romans o dels cartaginesos, i de vegades no d'un d'ells, sinó de tots dos a la vegada. Els cartaginesos havien estat expulsats pels romans. Els romans podien ser expulsats pels hispans si estaven units. I després, una vegada lliure la pàtria de la dominació estrangera, podrien tornar a les tradicions i els ritus dels avantpassats. Amb arguments d'aquest tipus, aconseguir aixecar el seu poble i els seus veïns, els ausatans. Se'ls van unir altres tribus dels voltants i en pocs dies es van reunir en territori sedatà, el punt de reunió designat, 30.000 d'infanteria i uns 4.000 de cavalleria.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Joan Santacana, si els Ilergets tenien 136.000 habitants, quina zona era? Actualment, que, això és la zona al voltant de la ciutat de Lleida, si no tinc mal entès, no? Més o menys. Esclar, ara la ciutat de Lleida és més poblada amb l'acumulació, però no sé si molt més. O sigui, déu-n'hi-do la gent que era capaç de sostenir el territori verd.
Sí, anem a veure com... Primer, a part de les xifres que donen els historiadors clàssics, que a vegades no
són fiables, sí.
No són fiables del tot, anem a veure com ho calculem, no? Imagina't un poble de la costa avui, no?, que tingui 30.000 habitants, amb el cens.
Sí, sí.
Com sap l'Ajuntament els habitants reals que té pel consum d'aigua i pel consum elèctric? Perquè les xifres no representen... O sigui, les xifres enganyen.
Sí, sí. Aquest mateix poble... Hi ha censos, vés a saber, perquè la gent s'ha empadronat allà.
Aquest mateix poble, a l'estiu, en pot tenir 130.000. I a l'hivern, 30. No? I com ho saben? Ho saben pel consum d'aigua. I l'electre, pels consums, no? Nosaltres, en el món ibèric, apliquem...
La mateixa filosofia.
Mateixa filosofia, amb indicadors que no són el consum d'aigua, però que sí que són els nuclis de població. Aviam, des de fa molts anys ja hi ha els geògrafs han fet models, no? Models. I tots els que alguna vegada a la vida hem estudiat geografia de models sabem el que són. Hi ha un geògraf, Cole Brunner, que van fer un model molt interessant sobre com una població gran, el que té al costat, no? Uh-huh. O sigui, com creix i com... Cole Brunner fa una classificació a partir d'un nucli central, fa una classificació de la població. Quan això ho apliquem al món ibèric, resulta que encaixa, que dius...
Ho ha pensat pels hiverns.
Es mirat al món ibèric. No, ell ho va explicar per les poblacions actuals. És a dir, per tant, tenim models. A partir d'aquests models, nosaltres podem calcular la població. Quin és el resultat? Mira, el resultat, més o menys, i salvant algunes zones on això queda distorsionat, com per exemple a Barcelona, és la població que hi havia a Catalunya en l'època... el segle XVI, XV, XVI. O sigui, els censos de població que tenim al segle XV, XVI ens donen el trispol de població. El trispol vol dir, en geografia, el màxim que pot arribar, sí. No? És a dir, una població creix fins que es pot alimentar. Al moment que tens un problema d'alimentació...
Una crisi. Una crisi.
Comença a haver-hi plagues, comença a haver-hi gent que marxa... Sí, ja no,
es moren els crios, la gent pareix menys, etcètera. Els vells es moren abans, etcètera. Sí. No? Tot població... tots tenim un trispol, eh? Nosaltres, el nostre, que ara no l'hem trobat, però ja sortirà.
Sí, sí, sí.
Per tant, dels ibers, el seu trispol és semblant al del segle XVI. Què vol dir això? Bueno, vol dir que els seus sistemes productius no eren massa diferents.
No, clar.
Clar. Sí, clar, i què hem dit abans dels instruments agrícoles? Eren molt semblants. Uh-huh. I la base de les economies en les societats preindustrials és l'agricultura i la ramaderia. Aquesta és la base, després hi havia més coses, però... Per tant, si la base era semblant, si les eines són les mateixes, si els sistemes de producció de cereals són semblants, i el tractament dels animals, de la ramaderia és semblant, el trispol de població és semblant. Per tant, tenint en compte tot això, les dades dels historiadors clàssics ens encaixen bastant. Què és el que no sabem? El que no sabem és l'àrea geogràfica sencera, perquè aquí hi ha una cosa que avui es comença a dir, però que fins ara no s'havia dit, que és que, aviam, els ibers, amb aquest nom, no existeixen. O sigui, no existeixen perquè és un nom que els hi van donar els altres. Però això passa en molts pobles antics, per exemple, els grecs no existien.
Sí, sí,
grequi és un mal nom que els hi donen els romans. Els fenicis no es deien a si mateixos fenicis, però els ibers tampoc s'ho deien. És a dir, si mai trobem una moneda que diu Ibèria, és falsa, amb tota seguretat, perquè això no existia. El que sí existien són estats. Estats semblants als estats arcaics grecs. Corint, Atenes, Esparta... I són estats d'unes extensions que a vegades ocupen dos o tres comarques nostres. Que quan nosaltres anem a la zona de Lleida, sobretot a les grans planes, que són inclús sense aigua, són, però que n'hi havia més d'aigua, però sí, inclús sense aigua, són aptes per cereals.
És a dir, tu vols dir,
hi ha moltes èpoques de l'any, hi ha molts anys que falla el conreu de cereals, sí, però només que un any de cada quatre funcioni bé, ja vas apanyadet, eh? Clar, són extensions enormes. Aleshores, aquí sí que hi pot haver una població densa, però és que, a més, les zones planes desenvolupen sempre un tipus d'activitat que és la cinegètica, a cavall. Els cavalls són típics de zones planes, les estepes d'Àsia, la plana podonesa, les planes de Castella, és a dir, tot això fa una població que munta cavall. I els que munten a cavall tenen dos oficis, eh? Saquejadors, o sigui, saquegen els del costat, guerrers, o ociosos i es dediquen a caçar.
El jaciment ibèric més important de Catalunya és el d'Ullastret, un cas únic de ciutat doble amb dos focus de població, un al Puig de Sant Andreu i l'altre a l'illa d'en Reixac, que en aquella època se situava enmig d'un estany, probablement connectat al mar a través de maresmes i aiguamolls. L'assentament del Puig de Sant Andreu tenia un sistema defensiu impressionant. A la revista Destino, febrer de 1955, apareixia una crònica signada per Santiso sobre les diverses campanyes d'excavacions que es van començar a fer al jaciment d'Ullastret a partir de l'any 1947.
Sota les pedres de l'Empúries grecoromana jeuen les restes d'una població anterior. Indica, la capital dels nostres avantpassats més remots de nom conegut, els Indiquetes, gent dura i ferotge, segons un viatger molt antic, el primer cronista que es va ocupar de nosaltres, i, com ja es veu, en termes no gaire falagadors. Com era la Indica sepultada sota l'Empúries romana, no se sabrà mai positivament. Però els secrets que la fatalitat històrica ens oculta agressivament a Empúries comencen a ser revelats a poca distància a Ullastret. El Puig de Sant Andreu ha ocultat pràcticament fins als nostres dies els secrets del seu subsol sota la capa innocent de camps de blat fèrtils. El 1931, un aficionat de l'escala va comentar a l'entitat Amics de l'Art Vell de Barcelona el primer informe escrit sobre l'existència d'una considerable extensió envoltada de muralles visibles en alguns trams, espoliades en els anys anteriors per la construcció de ponts i desguassos de les carreteres veïnes. Però no va ser fins al 1947 que no va començar l'excavació sistemàtica i científica a instàncies del nostre il·lustre conterrani Lluís Pericot, qui s'encarregà de la direcció de la campanya investigadora. La quarta i última campanya, acabada a finals de 1954, ha estat dirigida pel nostre infatigable comissari provincial, Miquel Oliva. Les dimensions de les restes posades al descobert fins ara ens donen una idea de la grandiositat del poblat. Grandiositat relativa atesa a l'escassa població d'aquell món llunyà, però, sens dubte, molt més gran que la de tots els altres poblats coneguts en aquestes comarques. Avui s'albiren trams considerables de les muralles oest i sud, de més de 3 metres de gruix i una bona alçada, amb torres circulars i quadrades i carreus irregulars, però treballats de manera excel·lent. Les excavacions practicades a l'interior han posat al descobert diverses habitacions fins al nivell de la base, a uns 4 o 5 metres de profunditat, i mostren fins a 8 estrats corresponents als diferents canvis constructius, perquè la ciutat va tenir una vida llarga de 3 o 4 segles. Els magatzems del Museu Provincial, tan lamentablement instal·lat, sigui dit de passada, conserven una bona quantitat de restes en estat de reconstrucció i classificació. Consisteixen especialment en ceràmica indígena, grega i hel·lenística, amb decoració pictòrica, àmfores de tots els tipus i figures de terracota. Una placa de plom amb inscripció alfabètica permetrà identificar algun dia, potser, el nom fins ara desconegut del poblat d'Ullastret.
Això és En Guàrdia.
Doctor Santacana, amb el panorama tan impressionant de... i nou amb respecte al món iber que ens ha estat dibuixant, els textos que hem vist, com evolucionen, el que no entenc ara perquè encara no som ibers. Per què van fracassar, si és que es pot dir així, que no ho sé, aquells pobles que realment tenien una potència molt similar als de l'època i, per tant, no tenia molt sentit que allò no acabés de rutllar. Realment van ser absorbits, no dic substituïts, però sí absorbits pel romans, abans els cartaginesos, déu-n'hi-do, i allò va quedar absolutament malmès. Què és el que va succeir perquè bueno, això passés?
En primer lloc, sí que som ibers, eh?
Ah, val,
sí,
val.
Sí que som ibers perquè, clar, aquesta és la població base. Mm. Després van venir romans, sí, però quants en van venir?
No ho sé. O sigui, tots barrejats.
50.000. Clar, vull dir, colons itàlics, quants en van venir? Després van venir els musulmans, sí, les primeres invasions, 15.000, diuen, els càlculs optimistes per tota la península. Sí. Hi ha d'haver més italians avui a Barcelona. És a dir, sí, nosaltres, la base, diguem-ne, genètica nostra és ibèrica, som ibers, no? Ah, som ibers evolucionats. Llavors, què va passar? Bueno, en primer lloc, els ibers es troben dividits en estats petits, el mateix que els hi va passar a Grècia, estats petits, que poden mobilitzar, sí, 30.000, 15.000, 20.000 homes, però per separat. Es troben enmig de dues potències mediterrànies que eren superpotències de l'època.
I a més marítimes.
Marítimes. Ells navegaven, però no es podien comparar. És a dir, es troben al mig d'una guerra. Quan els cartaginesos, la guerra és entre Roma i Cartago, òbviament, les dues bases que s'enfronten són Cartago, el nord de Tunísia, i Roma, el centre d'Itàlia, no? Per poder-se esbarallar s'han de trobar, i es troben a la península, es troben damunt de la península. Aleshores, quan entra l'exèrcit púnic a cartaginès, milers d'individus amb màquines de guerra, amb elefants, que ja anaven una mica tots iguals, Els estats ibèrics els deixen passar. Per què? No van per ells. Els hi passa com...
No tenen gaire interès.
Sí, com Godó i amb Napoleó. Sí. Van cap allà que passin, Que els deixen passar, no? Però no anaven a passar només. Anaven a reclutar, clar, i a més no poden arribar a esbarallar-se, perquè els romans esbarallar-se al mig, perquè els romans el que fan és, en lloc de plantar guerra, de plantar batalla a les portes d'Itàlia o de Roma, desembarquen en Pòrion, porten aquí legions per via marítima i els hi tallen les línies d'abasteixement. Molt bé, tot això fa que aquests estats es divideixen i uns estan a favor i d'altres en contra. Per tant, les guerres púniques signifiquen una divisió del món ibèric, no? I si tens en compte, a més, que els dos estats que s'esbarallen són realment estats molt potents, és el més potent que hi ha en el món antic, evidentment tenien poca cosa a fer.
Malgrat les 3 metres de muralles...
Malgrat les muralles, però les seves muralles... Aviam, en una guerra, això ho veiem ara, no? O sigui, quan un dels que es barallen té una tecnologia, no tarda massa en l'altra adoptar la mateixa.
Sí, sí, la copia, sí.
Es copien ràpidament, eh? Van començar els drons, no?
Sí, amb els tots ucranians els
estats,
i ara... Sí,
tots els estats majors del món deuen estar obsessionats per veure amb qui fa el dron més d'això, i que si els fa pa d'aigua... Doncs això passa igual. És a dir, els ibers tenien uns sistemes de defensa i d'atac semblants als dels exèrcits del moment previ a les guerres púniques, però la guerra púnica canvia absolutament les tàctiques i ho canvia tot, i ells ja no van, ja no tindran massa temps, perquè els aixafaran un per un, eh? És a dir, els van atacant per separat.
Això és molt, molt hàbil per part de romans cartaginesos.
Sí, sí, clar. I després l'ocupació, l'ocupació del territori, que és una ocupació que es fa una mica, la romana m'estic referint, perquè altre, els altres els liquiden, que es fa amb la idea de ser romà és pax i progrés. Sí, sí. És la pitjor manera de colonitzar-te. Pax, sí, sí, i progrés. Clar, els ibers van abandonant els seus assentaments, s'integren dins de les ciutats romanes,
i s'acaba
al cap de dos segles, ja es canvien els cognoms, o sigui, es llatinitzen els cognoms, al cap de 4 o 5 segles encara en parlen, però ja és només
una... És allò de l'epigrafia que trobem, no?
Joan Santacana, no tenim més temps. Moltíssimes gràcies
Mare
per haver vingut. Això ha anat. En Joan Santacana és un dels responsables d'aquesta edició del llibre Catalunya en temps dels ibers, que està ple d'articles. Jo no me'ls he llegit tots, però molts sí, i la veritat és que m'ho he passat molt bé i és molt entretingut i va pagar molt la pena. Moltíssimes gràcies per haver tornat a
l'enguarda.
A vosaltres
per convidar-me.
Josep Maria Soler i Sabater, hem de plegar, que anem fatals de temps. Això és l'enguarda.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Ràzquim. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas.
I amb les veus de Marc Lobato, Clara Borrell, Xavier Martín i Xavier Pujol.